Radio Estel.
A l'estudi 1 de Ràdio Estel sempre hi podeu trobar un personatge amb llum pròpia. Amb llum pròpia, presenta i dirigeix Joan Armengol.
Molt bona nit, oïdors de Ràdio Estel i Ràdio Principat. Encetem aquest capvespre un nou espai d'amb llum pròpia. Convidat, Lluís Permanyer. Unes dades, va néixer a Barcelona, és molt jove, el 39. Com bé saben, perquè qui no ha llegit a Lluís Permanyer? I el que no, targeta, diguem-ne, groga, perquè vermella fora molt dur. Llavors ha estat guardonat en els premis Luca d'Atenes, Ciutat de Barcelona, Pere IV d'Humor i Sàtira, el Nacional de Periodisme, el poden escoltar a la sèrie Barcelona Televisió. També és autor del llibret de l'òpera Splin de Xavier Benguerel. També desenvolupa una intensa tasca de conferenciant i a més ho fa molt bé. Estan convidats a que hi vagin quan vegin l'anunci d'una intervenció d'ell, perquè s'ha de demanar amb antelació un lloc per seure, perquè si no és difícil. Ha publicat més de, així ens diuen, ell ho confirmarà, 60 llibres de gèneres ben diversos. Poeta, Segarra, Brossa, artistes com Miró, Tàpies, Dalí, Clavé, però especialment sobre la seva ciutat, la nostra Barcelona. Alguns dels recents són la Barcelona Lletja, 1.000 testimonis sobre Barcelona, l'esplendor de la Barcelona burgesa, 6 edicions, el Molino, 100 anys d'història i aquestes vides privades de la Barcelona burgesa, d'Angle Editorial. Senyor Permanyer, bona nit i benvingut.
Hola, bona nit.
A banda del contingut literari, és preciosa l'edició d'aquestes vides privades.
Sí, és allò que abans...
Ens sembla a nosaltres.
És allò que abans en deien un llibre de sants. Hi ha moltes fotografies i aquestes, la majoria, són inèdites perquè procedeixen dels àlbums particulars de famílies burgeses i que il·lustren millor que el text aspectes d'aquesta vida privada casolana que ha desaparegut tot això.
Es podria dir que és una mirada penetrant a la vida familiar de la burgesia barcelonina?
Bé, això és el que intentava jo amb el llibre, perquè l'anterior llibre era, podríem dir, la vida pública, la vida al mig del carrer, en els llocs de trobada, en els restaurants, les diversions, i en canvi aquí és exactament la vida interior. Ja sabem que la gent, quan més diners té i quan més amunt està en l'escala social, més es manté tancada a casa seva i és poc comunicativa i no obre massa la porta. I per què? Doncs perquè no ha de menester res de ningú. I, per tant, entrar una mica en aquests ambients, en aquests espais i veure com vivien, veure la decoració dels salons o de les cambres, i també assistia a escenes impensables que només la podia fotografiar el marit o bé el pare, com és, per exemple, quan acaba de néixer la criatura, la mare li està donant el pit. Aquestes imatges, doncs, ens revelen com vivien aquestes generacions, que jo crec que va ser una època d'un gran... potser és el màxim esplendor de la ciutat de Barcelona.
Senyor Permanyer, expliqui com funciona el treball de vostè. Primer té un text, qui l'acompanya, com demana el permís per fotografiar, com acaba d'esmentar, aspectes molt inèdits i potser molt personals i que es coneixen per les edicions o els llibres que signa vostè. Pot explicar-ho?
Bé, depèn del llibre, perquè jo he fet diversos tipus de llibre. Vaig fer un, per exemple, la Barcelona Lletja, que les fotografies me les vaig fer jo mateix. En canvi, aquí la idea era, degut a l'èxit que va tenir el llibre de l'esplendor de la burgesia barcelonina, va ser quan vam creure que era interessant ensenyar aquest aspecte que no s'havia mostrat mai. Llavors, de la idea que surt, doncs, la manera com es plantejarà el llibre. I una de les coses que ens vam considerar importants era poder tenir accés en els àlbums familiars de tota aquesta gent. I s'ha fet una recerca i val a dir que tothom ha col·laborat molt i sense recança. Per què? Doncs perquè potser el llibre anterior va permetre quin era l'estil d'aquest tipus d'informació sobre...
Es refereix a la Barcelona Lletja.
Sí, sobre un aspecte de la història de la nostra ciutat. I dic això perquè, per raons ideològiques, la burgesia ha estat injustament tractada i se l'ha acusat, des de la crítica del marxisme, de tots els mals socials que passaven en aquesta ciutat i en el món. Tenien una part de culpa, però no tota. I, per tant, es tractava de situar en el seu just encaix aquesta importantíssima franja social. Perquè, val a dir-ho, la Barcelona de l'Eixample, la gran Barcelona moderna, la va fer la burgesia, malgrat que els estrangers, quan ens venen a visitar i es queden enlluernats per la dimensió i per la qualitat d'aquesta ampliació urbanística, em pregunten a mi, quin rei o quin govern va fer construir això? I els dic, no, la societat civil. La societat civil és la burgesia. Així doncs, després de publicar el llibre anterior, vam veure que jo intentava situar la burgesia en el seu punt equilibrat i real de com va anar la història en aquesta ciutat. I quan se'ls va anar a demanar, a propòsit ara de les vides privades, que ens deixessin fotografies dels seus àlbums, tothom va mostrar-se molt positiu i col·laborador, malgrat que algunes famílies ens deien «Ai, no sé on te'l tindrem, l'àlbum dels avis, no sé, potser deu ser a les golfes o en aquell armari que...» No sé, o sigui que alguns han tingut que fer una recerca per saber on t'ho tenien.
Vostè, si es pot conèixer, truca prèviament, té algun amic que el vincula a la casa on vol fotografiar, perquè es presenta, soc Lluís Permanyer, si no el coneixes, volia fer un llibre.
Això, doncs, ja són contactes que tinc.
Que el 80% el deu conèixer.
Sí, són contactes que tinc després de tants anys de dedicar-me al tema de Barcelona, o sigui que la relació és fàcil i després també es fien una mica de mi. I la idea era aquesta, de dir, vaig escriure un llibre de com era la vida dintre de les cases i ens agradaria veure si ens pogués deixar fotografies. I llavors, doncs, s'ha anat allà, s'han triat les fotografies, perquè, és clar, tampoc interessava acumular moltes fotografies sobre un mateix tema i, en canvi, que hi haguessin forats de altres activitats que es practicaven a dins de la casa o en el jardí o en la torre d'estiueig, etc. I, per tant, havia d'estar equilibrat i poder il·lustrar el màxim d'aspectes possibles, doncs jugant a croquet o les noies fent música a casa seva, les reunions familiars, el saló, la senyora amb el saló, la taula posada, les grans festivitats, etc.
Vostè ha dit, es fien una mica de mi.
Sí.
Per què només una mica?
Bueno, dic una mica.
És modestia
o...? És un recurs estilístic.
Si es pot esmentar la família, si no ho digui, la que l'ha impressionat més? O es podrien molestar altres noms?
No, perquè depèn de la qualitat fotogràfica o de la situació. A mi una fotografia que m'agrada molt és una que hi ha al començament a doble pàgina, que és del Güell amb el seu cotxe fantàstic, el xofer i una criatura petita. Tot fa molt goig. És una època aquesta que apareix reflectida en aquest llibre, que tot fa goig. La gent va ben vestida, els objectes, les coses, els cotxes són d'un disseny extraordinari, tot és d'una gran qualitat, es respira una tranquil·litat i una seguretat molt pròpia d'aquesta classe en aquesta època determinada.
Sap, coneix, està al corrent de l'audiència que té les seves intervencions a Ràdio Barcelona i a Barcelona Televisió?
Bé,
l'ha ajudat molt la ràdio?
La ràdio...
La difusió de la seva personalitat.
Sí, perquè des de fa més de 20 anys que col·laboro a Ràdio Barcelona i després també m'ha ajudat molt el treball a la televisió. Els tres documentals que ja he fet d'una hora per TV3, un sobre el Cerdà, un altre sobre el Molino i un altre sobre la Rambla, doncs això també ha ajudat. I ara, des de fa 2 mesos, estic tots els divendres, col·laboro en els matins de TV3. Això, indubtablement, és un ajut i també és un complement de la meva feina, perquè, de fet, és la mateixa feina que jo feia i faig encara a La Vanguardia d'escriure sobre la meva ciutat.
Doncs, és l'àlbum.
Sí, és el mateix tema enfocat des d'altres punts de vista, o sigui que tot s'enriqueix entre ells.
Quin medi prefereix? El que ens trobem ara? Depèn. Ràdio, televisió, el diari, llibres?
Depèn. Perquè, per exemple, un documental sobre la Rambla, la imatge és molt important i aporta molta cosa. I a més, la imatge en moviment i sobre l'escenari real. Aquí, en els llibres, evidentment, també hi ha imatge, però és un altre tipus d'imatge. I la ràdio és aquesta immediatesa, com ara, en aquest moment, no?
Que estem sí, tot fent, improvisat.
Estem fent ràdio, estem creant notícies, estem sent entrevistats, i la paraula justa que has dit és aquesta improvisació és el que crea, doncs, una tensió informativa que a mi m'interessa molt i que m'ho passo molt bé, eh? Amb la ràdio... Amb la ràdio, que tinc 2 programes a Ràdio Barcelona, m'ho passo molt bé. M'agrada, i a més m'agrada improvisar. No...
I la gent, quan el troben, li comenten, el vaig sentir per Ràdio Barcelona en aquest cas. Escolti, ja li llegeixo a La Vanguardia, que bonic aquest llibre, ja el veig per televisió. On creu que té una major projecció de popularitat?
La televisió, indubtablement, ha afegit un índex de popularitat d'una manera molt decisiva. El que passa és que l'espectador de televisió és una mica diferent, en general, del lector, per exemple. El lector s'hi fixa, sap de què parla, amb molta precisió. En canvi, el mirador de televisió va de molt. Ara li posaré un exemple d'una cosa que...
Endavant amb l'exemple.
Jo vaig a peu a tot arreu, i per tant trobo molta gent que m'atura i que em comenten o un llibre o ja el vaig sentir a la ràdio l'altre dia, estic d'acord o no estic d'acord, és igual. Però un dia se m'acosta una noia relativament jove, d'uns 25 anys, i em diu, a vostè el conec? Dic, sí, pot ser. Diu, i d'on te'l dec conèixer? Dic, no ho sé. Dic, diu, vostè surt per la televisió? Dic, sí. Diu, ara, esclar, vostè és el de la televisió. I de què parlava l'altre dia? Dic, no sé, no me'n recordo. Diu, però escolti, com se diu vostè? Bé, va així, això.
Però és coneixedor d'aquest... La imatge...
Sí.
I a més, vostè és un impecable personatge en moltes qüestions, però, escolti, avui ha vingut, que és normal que algú ens ha preguntat també on l'hem vist, aquest senyor? És un periodista, un bon company i un magnífic historiador. Corbata, jersei, si ja no escolti ningú amb corbata, ja, senyor Permany. Només vostè.
Bueno, jo hi vaig per mi i per la meva dona, o sigui que...
Què vol dir per la seva dona?
Sí, perquè a ella li agrada que vagi en corbata. I quan surto de l'habitació, ja surto, com ho vaig aprendre a casa al Segarra, tant ell com la seva dona, quan sortien de la cambra, sortien ja vestits. No és com el cas del Cela, que anava en pijama fins a l'hora de dinar, o d'altres, eh? Jo per casa vaig vestit em sento còmode d'aquesta manera i no represento res, sinó que és amb tota naturalitat tal com em trobo millor.
Perdoni la pregunta, però no es dutxa amb corbata?
No.
Lluís Permanyer, expliqui'ns una mica qui eren els seus pares. Qui són els seus pares?
Bé, els meus pares, era una família burgesa que...
De noms?
Lluís Permanyer i Maria Lladós, que es van casar i des de l'any 29 vivien a la casa al costat del Ritz, on jo vaig néixer. Aquí s'explica, en aquest llibre, Doncs que aquelles èpoques, fins fa relativament poc, la gent, si no havia d'haver-hi una complicació, naixia a les cases, en els pisos. Vaig néixer allà al costat del Ritz, el meu pare era d'una família de majoristes de carbó, i...
Carbó?
Sí, carbó des de... Era, quan jo vaig néixer ja portava 100 anys de majoristes de carbó, i repartien doncs, el carbó a la ciutat de Barcelona, era la firma més acreditada, junt amb Carbons Estartús. El que passa és que a mitjans dels anys 50 va ser quan va deixar-ho perquè l'arribada del butà va transformar completament el panorama. I llavors es va dedicar, va tenir una tenda de compra-venda de cotxes a la Diagonal davant del restaurant Finisterre i després li va muntar la botiga de fotografia al Ramon Dimas. I aquesta és una de les raons per les quals, com que era gairebé al costat, a la mansana al costat de casa, quan no tenia res que fer a casa anaven allà encuriosit per veure l'espectacle de com se fa una fotografia, com es revela, com s'amplia, com es prepara. I llavors em passava moltes estones allà i el meu amor per la fotografia va néixer allà. Dic això perquè quan jo vaig debutar com a periodista a la revista Destino, les fotografies me les feia jo amb una Leica que era del meu pare i després es va comprar una Rolleiflex. Dic això perquè la fotografia sempre m'ha interessat i m'ha interessat fer-la a mi i si no he pogut fer-la m'ha interessat com a complement de la meva informació. Ara, en La Vanguardia, l'article que faig setmanal és una secció que es diu L'Àlbum, que la vaig començar a fer quan vaig iniciar les meves pàgines sobre Barcelona l'any 87, en què primer trio una fotografia antiga de Barcelona i després la documento. La imatge sempre m'ha fascinat. Per tant, jo no sóc un periodista Gutenberg, sinó que la imatge també m'ha interessat perquè considero que aporta molta informació en el tema. I la imatge m'interessa, com també m'interessa la realitat. La prova és que quan escric articles sobre Barcelona sempre torno al lloc, malgrat que el conec, perquè m'agrada veure la realitat com és i sempre t'ofereix noves fonts d'inspiració.
Què ha heretat humanament del Lluís i de la Maria? Doncs, què en té vostè a banda del nom i cognom?
Doncs mira, de la meva mare l'ordre, que m'ha ajudat molt. Per exemple, tinc una biblioteca que... Molt nodrida i que la tinc molt ben ordenada per trobar sempre el llibre que necessito per l'article de l'endemà i després uns fitxers molt ben ordenats sobre, en aquests moments, sobre Barcelona. Dic això perquè a altres èpoques de la meva professió periodística m'he dedicat amb altres temes. Per exemple, vaig fer durant 22 anys vaig treballar a la secció de política internacional de La Vanguardia, o sigui que la biblioteca i el fitxer en aquella època era diferent. I llavors tinc un fitxer molt ben organitzat per trobar les dades que necessito per escriure l'article de l'endemà. I del meu pare vaig heredar la passió pels llibres i la passió per l'art. La casa nostra era plena de llibres i de quadres. I aquesta és una de les raons per la qual, quan vaig començar a exercir el periodisme, un dels aspectes que tocava molt sovint era el tema de l'art i dels artistes. I per això doncs, també he escrit llibres sobre artistes com Joan Miró, Tàpies, Clavé... I aquests aspectes doncs, m'han donat una gran riquesa que jo faig servir una mica de forma transversal quan escric els meus articles.
Com era vostè de nano? Atrevit?
Era una mica entremaliat, però dintre d'una actitud raonable. Però entremaliat com crec que ha de ser un nano. I molt alegre i amb ganes de viure i amb una curiositat enorme. I aquesta curiositat, que és la paraula justa i no la que alguns companys meus utilitzen de vegades, com per exemple el Josep Maria Huertas, gran amic meu, que deia el periodista ha de ser xafarder. No, jo crec que el periodista ha de ser curiós. La xafarderia és una altra cosa. La xafarderia
és... Ho dedicarem a algun canal de televisió.
Exacte, ja m'has entès perfectament. En canvi, la curiositat és aquella actitud molt pròpia de la ciència, també. Quina és la base de la ciència? La base de la ciència és observar la realitat i observar-la amb curiositat i desconfiar de la imatge que aquesta realitat et transmet, perquè potser et pot enganyar. I aquesta és l'actitud de la ciència. Doncs quina ha de ser l'actitud del periodista? La curiositat. Perquè la curiositat et portarà a formular-te aquelles preguntes de per què això és així, quan ha succeït, com ha succeït. I aquesta és la base del periodisme i de la informació d'aquelles coses que tu coneixes o que tu has estat testimoni que s'han produït davant teu. I aquesta curiositat és la que jo recomano en els joves que de vegades em pregunten: un periodista ha de ser culte? Jo li dic, no necessàriament. El que ha de ser és curiós, perquè si és curiós acabarà tenint cultura, perquè ell serà el primer encuriosit i intentarà donar resposta amb aquestes preguntes que es formula.
És una molt bona resposta a la pregunta. Una altra qüestió, què llegia vostè de nan?
De tot.
Però algun heroi infantil?
No, quan vaig començar, evidentment, llegia el que en dèiem TVOs. Però quan vaig començar a tenir una franja d'edat cap a 11 anys, 12 anys, vaig començar a espigolar a la biblioteca del meu pare, i el meu pare ja tenia molts llibres sobre Barcelona. I, curiosament, les meves primeres lectures serioses van ser llibres sobre Barcelona, que encara conservo jo a casa meva, i que em van despertar una mica la curiositat sobre la meva ciutat, afegida també amb l'actitud que mantenia el meu pare, que els diumenges era un dia per anar a passejar per la ciutat, i quan passejava era una persona informada i m'explicava de, mira, això és així, aquí viu aquest senyor i tal. Després, una altra cosa de la meva infantesa, que vaig ser molt feliç amb
això...
Perdó,
bon estudiant?
Sí. Sí, 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 molt bon estudiant. Però això lligarà, això lligarà amb el següent. El meu pare l'any 46 va ser proposat per Agustí Montal, pare, a ser membre de la Junta del Barça. I jo jugava bastant bé a futbol. Tant és així...
En quin lloc?
En l'equip de...
Sí, davanter, mig...
Davanter centre o interior esquerra o interior dreta, perquè jo vaig aprendre a xutar bé amb les dues cames. I un dia, jugant contra el Barça, que els guanyàvem amb l'equip del júnior o bé amb l'equip del col·legi, la Salle Bonanova, em van preguntar a veure quina edat tenia i em volia fitxar a l'amateur del Barça. El meu pare era de la Junta. I va dir que no, perquè va dir, tu el que has de fer és estudiar. Jo ja estudiava, el que passa és que el futbol em feia molta il·lusió. I aquestes èpoques, doncs, de poder anar a la llotja presidencial del Barça amb el meu pare, el dia que el Kubala va haver de nacionalitzar-se espanyol, va haver de donar un domicili a Barcelona que no tenia i va posar el domicili de casa nostra.
Històric.
El dia que la seu del Barcelona, que estava al passatge de Méndez Vigo, va signar el contracte el Kubala i el Daúsic en presència del Samitier, jo estava present amb el meu pare i el Samitier em va picar així la galta i va dir, apa nano, que avui assisteixes a un dia històric. Bé, totes aquestes vivències les he portat sempre molt vives i també una altra cosa que m'agrada recordar és que el meu pare va ser encarregat pel president del Barça que...
Montal, pare.
Pare, que degut a la presència del Kubala el Camp de les Corts es va fer petit. Uh-huh. I llavors li va dir al meu pare... Lluís, busca uns terrenys on puguem fer un camp nou. I el meu pare els va trobar. I es van comprar aquests terrenys i és on hi ha el Camp Nou, que és els terrenys de propietat de la masia de Camp Planes, que són els amos de la perfumeria Règia i que eren els amos d'aquest mas des del segle XVII. Que hi ha una anècdota molt divertida d'aquest mas.
Escolta'm l'anècdota.
A l'època de l'última guerra carlina, el capità general, que ara no recordo el nom, estava passejant a cavall per la zona aquella de les Corts, que era un descampat i només hi havia masos, I
hi havia, perdó?
Masos.
De casa?
Masies,
val,
masos.
Perdó.
I una partida carlina el va veure i el va començar a empaitar. I ell es va fer escàpol i va arribar galopant en el mas, que avui és el mas del Barça, que està intacte. I hi havia els masovers treballant. I aleshores va dir, m'estan perseguint, amagueu-me. Aleshores li van donar vestit de masover o d'obrer del camp, de camperol, i li van dir, pugi dalt de l'arbre i faci veure que treballa. I quan ja estaven allà, va arribar la partida de Carlina i va dir, què heu vist aquí, un home a cavall? No hem vist res. Van veure que no hi havia res que els cridés l'atenció i se'n van anar. El capità general li va dir, era el masover, no era l'amo, eh? Li va dir, gràcies, però junt amb les gràcies vull que tinguis un record meu. Cap dels teus fills ni dels teus successors farà el servei militar. I es va complir al peu de la lletra fins al 1936.
Curiós tot el que explica. Guarda algun joguet de nen?
No, però un joguet l'hem regalat al Museu del Joguet de Figueres. Però no,
quin joguet
no
és?
Un joguet de la meva dona, no meu, una nina italiana. Meu no, perquè no he estat de guardador de joguets, eh? No he estat, així és com he estat guardador de llibres, de joguets no n'he guardat cap.
Quin és el nom i cognom de la seva esposa?
Assumpció Gausa Rull.
Però vinculada al món seu, no. No les va unir el periodisme,
és a dir,
o la comunicació?
No, el periodisme no. Ens va unir la universitat, perquè jo vaig començar la carrera de dret amb el seu germà i com que vivien al costat de casa, un dia vaig posar a casa el germà i llavors la vaig conèixer amb ella. Que, curiosament, una família de 6 fills, 3 nois i 3 noies, de franges d'edat semblants, més o menys semblants a la meva, no els havia vist mai pel barri. I bé, doncs va ser allò d'amor a primera vista.
A banda dels resultats del Madrid i del Barça, vostè què creu que és millor? I no hem de parlar d'esport, no passa res, sinó de literatura. El Messi o el Kubala que ha indicat?
Bé, el Messi, el Kubala, el Pelé, el Di Stefano, el Cruyff, cada un a la seva època i amb l'estil de joc han estat molt bons. Perquè,
potser el Di Stefano també, no?
Sí, perquè és que a les èpoques han canviat els sistemes de joc. Mira, per exemple, el Messi, quan juga amb l'Argentina, no fa res. I a canvi, quan juga amb el Barça, sí, perquè hi ha un sistema de joc. L'origen del futbol és Football Association. És a dir, no és un, com és el cas de l'atletisme, en què tot es basa en la individualitat.
L'esforç individual.
En canvi, aquí és treballar amb un grup. I el grup doncs, té un estil de joc i es juga d'una manera determinada molt diferent a cada època. Jo crec que avui el Messi és el millor, sens dubte, molt superior del Cristiano Ronaldo. Jo crec que un dels problemes que té el Cristiano Ronaldo és que no té un entorn adequat en el seu joc.
És probable.
I, per exemple, quan el Kubala va arribar al Barcelona, va portar una sèrie d'innovacions que aquí es desconeixien, que és això el que dic, que cada època hi ha un tipus de joc diferent. Per exemple, la manera de tirar els penals, que els tira molt millor, els va tirar millor que ningú, inclús avui. Només en va fallar un a la seva vida. Després, la manera de tirar les faltes directes amb aquella curvatura. Després, una mena de bicicleta que feia, el moviment del cos, tot plegat. Era un estil que aquí va causar una revolució extraordinària.
Li agraden les Rambles? Si vol, no respongui.
Sí. És a dir, la Rambla m'entusiasma. El que passa és que la Rambla té molts defectes i els han de corregir. Ara han començat a corregir-los. La prova és que des de fa uns dies la regidora va anunciar que introduïa un canvi que es portarà a terme aquesta primavera, que és desplaçar les estàtues humanes al final. Aquesta és una cosa que jo havia demanat fa molts i molts anys. Per què? Perquè les estàtues no tenen cap culpa. La culpa és dels que s'aturen a mirar-les i fan una rotllana.
Però és normal, no?
Sí, però la rotllana impedeix caminar. I la Rambla, d'ençà que els enginyers militars a mitjans del segle XVIII la van convertir en passeig, amb el passeig per excel·lència de la ciutat, va deixar de recollir aigües, perquè el nom Rambla ve de l'àrab, que vol dir arenal provocat per la recollida d'aigües. Fins llavors, la Rambla recollia aigües. Allà hi passava una riera. D'ençà la remodelació de mitjans del segle XVIII, va passar a recollir vianants. I aquesta és l'essència de la Rambla. El més important és que reculli vianants. I, per tant, tots aquells obstacles que col·loquem i que dificulten o fins i tot impossibiliten que ens desplacem amb comoditat i amb actitud aquella mediterrània de dir vaig a donar un vol i badar una mica amunt i avall, és equivocat. Per exemple, fins al 1961 no hi havia hagut mai terrasses a la Rambla.
Ja està ple.
Error. Perquè la terrassa és agradable en un país mediterrà, però n'hi han d'haver tantes i tan amples, potser no és necessari que les terrasses tinguin doble filera de taules. Només amb una filera n'hi hauria prou. Llavors, les escultures, la rotllana que es forma, dificulta el anar amunt i avall. I altres coses que succeeixen. Per tant, qualsevol obstacle que dificulti això fa que els barcelonins s'enrevin i deixin de passejar per la Rambla perquè és incòmode. I això és equivocat i s'ha de corregir. I, a més, corregir això no costa ni 5, eh? Senyor Mangol, no costa ni 5. És només entendre el problema, que no l'han entès.
I preocupar-se.
Sí, però per preocupar-te l'has d'haver entès. Jo crec que m'he explicat bastant bé que s'ha de recollir vianants. I això no ho van entendre. Per què? Perquè no coneixen a fons quina és la realitat de la Rambla ni la seva història.
Vostè té dos fills?
Sí.
I n'hi ha un que segueix la tasca de vostè, no?
No. El primer està
de nom?
De Marc, de Relacions Públiques a la Pompeu Fabra des de fa molts anys. I el segon és músic, que es diu Aleix.
I que està... Especialitat del músic?
Contrabaix, i li hagués agradat ser contrabaixista de jazz. I va anar 14 anys a Jerusalem a estudiar contrabaix clàssic. Però quan va tornar va veure que la vida de la música en viu a la ciutat havia pràcticament desaparegut i aleshores doncs, toca per ell, no toca amb cap grup, i porta la secció musical de la llibreria Laie del Liceu.
El Marc és el gran?
Sí.
Què creu que pensa el Marc de vostè? No li ha preguntat mai? Ja que
no no li he preguntat. No, no m'he atrevit mai.
Ens permet que li preguntem nosaltres?
Què diu ara?
Marc, bona tarda, nit.
Bona tarda, senyor Mangol.
Gràcies per això de senyor. Què en pensa del pare, com a autor... Com a pare, faci'ns una definició de fill a pare. Sigui dur, eh?
Que sigui molt dur o poc dur?
No sigui benèvol. Si es comereix, sí, eh?
Sí, no, home, potser aquesta exposició massa pública, no sé si pot interessar.
Sí,
no, jo aprofito en primer lloc, agrair la possibilitat de participar en l'entrevista i en el programa. I jo potser el que m'agradaria si preguntar-li al pare és...
Li pot preguntar, eh?
Sí, potser pots explicar, perquè la gent et coneix molt pels teus articles de La Vanguardia des de fa anys sobre Barcelona i també pel món de llibres que has publicat sobre la ciutat, però potser voldria que expliquessis a l'audiència com es va produir, és a dir, a partir de quan comences a publicar articles i llibres sobre Barcelona.
Bé, això...
Perquè no és des de bon principi i des de quan et vas entrar a La Vanguardia, sinó que es va produir al cap d'uns anys en una circumstància determinada, no?
Sí, sí, mira, l'any...
La teva especialització com es va produir, vaja.
L'any 1966 jo col·laborava al Correu Català i des de La Vanguardia el Santiago Nadal em va dir, vols anar de corresponsal a París? I vaig dir, bé, parlem-ne. I aleshores em va dir, si vols hi pots anar ara mateix. I jo li vaig dir, dic, mira, fins ara no he fet mai política ni política internacional, he fet temes culturals i no em veig en cor d'anar directament a París. Diu, si compres una biografia del De Gaulle i llegeixes La Vanguardia durant 15 dies, podràs fer ja immediatament unes cròniques fantàstiques sobre París. I li vaig dir, mira, no és el meu estil, m'agradaria preparar-me una mica. podria estar aquí a la redacció durant diversos mesos i preparar-me. Així ho vaig fer i llavors van enviar un altre i ja no hi vaig anar mai. Però em vaig quedar a la secció durant 22 anys. Estem, per tant, a 1988, quan ja hi havia tot l'ambient olímpic i va ser quan vaig creure que seria més útil al diari i a la meva ciutat parlant de Barcelona que no pas parlant del Vietnam i d'Etiòpia. Em van dir que sí i des de llavors doncs, m'he dedicat en la Vanguardia a parlar de Barcelona.
Escolti, Marc, i el pare què tal es mou a nivell domèstic? No contesti, si vol, eh?
Això li hauria de preguntar a la meva mare, també. No sé si la podem fer intervenir directe o ja li preguntarem un altre dia. No, diguem-ho que... A veure, per dir-ho així...
Però, per exemple, perdoni,
Marc... Per dir-ho suau, jo crec que té més traça escrivint llibres i articles...
O sigui, no el veu, no el veu planxant o posant roba a la rentadora, valgui la repetició
més
de la
aviat,
paraula.
Doncs, llegint, documentant-se, escrivint, parlant per telèfon, fent feina.
Però rento els plats cada dia a l'hora de dinar, esmorzar i sopar, eh? Poso la taula i ajudo a fer
el
llit,
etcètera. Va al supermercat, vull dir que aquestes coses, sí, més o menys
bàsiques. I quan s'ha de penjar un quadre, ho penjo jo, i quan s'ha d'arreglar alguna cosa a la casa, també ho faig.
Escolti, és un fenomen el seu pare.
Això sí.
No es quedarà sense feina, eh?
No. Jo voldria aprofitar, ja que estem en antena...
Endavant.
Si ens pogués dir una cosa que li agrada de Barcelona i una cosa que no li agradi.
Bona pregunta.
I no cal que em digui la pista de gel, que fa poc hem desmuntat.
Doncs no m'agrada el desconeixement que de vegades tenen els polítics de la seva pròpia ciutat que explica que prenguin decisions equivocades. I això de que tu acabes de mencionar ara de la pista de gel n'és un exemple. I l'altre, el que m'agrada, és el carrer. Sortir al carrer i anar a donar allò que els barcelonins, tan mediterranis, en diem anar a donar un vol. I sempre anar a donar un vol per llocs diferents, per anar descobrint i mirant i observant i aprenent d'aquesta ciutat que no para d'ensenyar-me coses i de sorprendre'm.
Suposo que el clima també ajuda, no?
Sí, per això dic ciutat mediterrània.
Si estiguéssim a 25 sota zero i un metre de neu seria complicat.
Sí,
hi hauríem d'anar amb cotxe.
En aquestes ciutats on hi ha aquesta neu permanent durant diversos mesos, doncs la gent va amb els cotxes o amb el transport de lloc a lloc i llavors el cap de setmana s'emborratxen.
I una altra ciutat que no fos Barcelona per viure-hi?
Doncs m'agrada molt Nova York, m'agrada molt París i m'agrada molt Londres i també petites ciutats italianes.
Ah, molt bé.
Més coses, Marc, o hi posem punt i final?
Doncs per mi, punt i final. Encantat
doncs moltíssimes gràcies. Suposem que l'universitat dins un ordre funciona, no? Almenys la comunicació.
Si més no s'intenta, però perquè pertoca ho intento personalment.
Marc, moltes gràcies per col·laborar amb nosaltres aquesta nit. Fins sempre.
Una abraçada.
Gràcies.
Aquesta no me l'esperava, eh?
És una mica de sorpresa del programa. I ben pensat,
l'improvisació.
Si ens arriba a dir que vostè a nivell domèstic funciona tant, potser sí que hauríem pogut trucar a la seva esposa, però clar, alguna vegada ens hem trobat, què diu? La cuina si no hi ha entrat mai.
Llavors... No en tinc ni idea jo de cuinar, per exemple. No en tinc ni idea.
Però ja és molt el que fa, eh?
Sí, des de sempre que rento jo. I a més m'agrada rentar. M'agrada rentar els plats.
Com veu la professió, Lluís, en aquests moments?
Malament. Malament en si mateixa i malament per les circumstàncies que no són gens favorables. I sempre hi haurà periodisme, sempre... Per què? Doncs perquè sempre hi haurà notícies que s'han d'explicar. I el periodista és el que l'ha de servir. La incògnita és amb quin suport s'explicarà això. Fins quan encara hi haurà paper és el sistema bé, jo crec que el fonamental és que sapiguem que les notícies seguiran existint i ens seguiran fascinant cada dia i que la gent intentarà que saber els detalls de la notícia i el més important el per què passen certes coses que estan darrere la notícia, que l'han provocat o que l'expliquen, i aquesta és la missió de la nostra professió.
Abans d'escoltar uns missatges que tenim per vostès, els recordarem que tenim a l'estudi, naturalment de manera personal, a Lluís Permanyer, Vides privades de la Barcelona burgesa i una quantitat d'anècdotes que ens ha explicat. L'únic que lamentem és que només gaudim d'una hora, perquè vostè amb l'habilitat de resposta i amb el que coneix podríem estar Doncs fins a la matinada.
Ei, si en vols molt més de Ràdio Estel, troba'ns també a www.radioestel.cat. Clica'ns, t'hi estem esperant. Els productes Bracafé es poden trobar en molts dels millors establiments i també a les nostres franquícies, cada vegada més nombroses a Catalunya i ses illes. Així doncs, ens trobarà a Rambla de Gara 247 de Terrassa, Jacint Verdaguer 110 de Santa Coloma de Gramenet Fondo i a la Ronda Universitat 35 i Avinguda Meridiana 322 de Barcelona.
Ràdio Estel, Ràdio Principat, amb Lluís Permanyer. Ens queda temps, Toni Huguet, per quants minuts ens queden? 15 minuts, perquè voldríem parlar de dos temes i més. Un d'ells, que està aquests dies de rigorosa actualitat ahir a casa nostra, més endavant a Madrid, i parlem d'una figura que respon al nom de Josep Maria de Sagarra. Valori'l.
Bé, un...
Si vol,
Sí, sí, un clàssic de les lletres catalanes i una peça fonamental. I, a més, un personatge, un barceloní de soc arrel, un gran senyor. Jo vaig tenir la sort de poder-lo tractar durant molt de temps i d'una manera molt íntima, perquè mentre estudiava a la Universitat de Dret, que va ser quan vaig conèixer el seu fill en el segon curs, quan em va portar un dia a casa seva vaig adonar-me que aprendria més coses allà que a la universitat i vaig deixar d'anar a la universitat i la meva universitat va ser a casa d'ell. I que consti que jo en aquella època no pensava pas dedicar-me al món de les lletres perquè en el batxillerat em suspenien de redacció. No he tingut mai
de cap... De redacció?
Sí, sí, no he tingut mai cap facilitat. Així és com he estat molt lector, no he tingut mai cap facilitat a l'hora d'escriure. Però bé, en aquella casa em van acollir amb una gran generositat i aquesta és la raó per la qual un dels primers llibres que vaig publicar va ser una biografia reivindicativa de Sagarra, perquè vaig viure durant tot aquell temps doncs, una sèrie de malifetes i de penjaments i de llegendes malèvoles que tiraven contra ell per desprestigiar-lo, propi tot plegat d'un país petit.
I per què se n'ha parlat tan poc d'en Sagarra, no en aquests moments?
Bé...
Perquè és probable que hi hagi gent de les noves generacions que els soni com un autor no conegut.
Bé...
I que n'ha escrit
sí,
de coses.
Sí, sí. No solament n'ha escrit moltes, sinó que, a més, és la seva literatura no és gens difícil. No és un escriptor hermètic com doncs, pot ser el Carles Riba... o de vegades altres que queden una mica allunyats, com pot ser el cas de Verdaguer. Jo crec que qualsevol de les seves facetes de creador són molt properes i només cal acostar-s'hi. Jo crec que aquestes noves generacions el desconeixen per manca d'interès de llegir i cada vegada es llegeix menys. Però jo estic convençut que a través d'una via o de l'altra, de la poesia satírica, de l'articulista... o del novel·lista
o
del memorialista i actor teatral, autor teatral, doncs qualsevol d'aquests camins és una manera d'entrar en aquest món que és un monstre doncs, de la gran literatura.
Pregunta delicadíssima, si vol no la contesti. El tarannà, el caràcter, i no ens afecta a nosaltres, del fill, pot haver beneficiat o potser fins i tot no aquesta expressió, el pare.
Bé, jo no crec que això pugui tenir massa...
Si no li agrada la
sí,
pregunta...
No crec que això pugui tenir cap massa influència. Bé, darrerament, el fill, amb un article publicat a La Vanguardia, precisament ha provocat que es torni a parlar de Sagarra, no? Que és el motiu dels 50 anys de la seva mort, que deia que no s'ha commemorat amb cap estrena en els teatres oficials de la Generalitat i de l'Ajuntament, cosa que no passaria doncs, en països com Itàlia, França o Anglaterra. Aquest article ha provocat la reacció i l'acceptació de la culpa per part dels qui manen i precisament ahir en el Palau de la Música, ple de gom a gom, es va veure com el públic encara respon davant d'un espectacle dirigit al Joan Oller, en el que s'abocaven diferents aspectes de la vida i l'obra de Sagarra. Perquè si jo l'haig de qualificar d'alguna manera, jo el qualificaria, que no deixa de ser una paradoxa, degut a el que vostè ha comentat darrerament, jo el qualificaria com l'últim poeta popular de Catalunya. La prova és...
L'últim poeta popular de Catalunya.
Sí, perquè la gent se sap de memòria poesies d'ell. Sí. I jo li explicaré un exemple. Quan vaig fer l'antologia dels seus poemes satírics, vaig publicar per primera vegada alguns dels poemes que no havien estat posats mai impresos damunt paper. I llavors el periodistes com el Martí Ferreres o com el Néstor Luján em van recitar de memòria, perquè ells eren uns grans admiradors de Sagarra i de la seva poesia satírica i l'havien tractat, i em van recitar de memòria uns poemes que jo els vaig posar per primera vegada en allà, i que tenia la sensació, mentre ells me'ls recitaven, que si jo no hagués fet aquella feina s'hauria perdut aquell aspecte de la seva creació. Dic això perquè el fet de la seva popularitat i el fet de tenir aquesta música, aquest drink incorporat en si mateix, fa que sigui fàcil memoritzar-los i recitar-los, i que, a més, tinguin una gran eficàcia. Aquesta és la raó per la qual, doncs, moltes de les seves obres, en les que hi ha passatges poètics importants, em deien actors com el Pau Garçavall, que quan anaven a representar Sagarra per Catalunya en aquells anys difícils en què la llengua catalana, doncs, era perseguida, diu, arribaves en un d'aquells pobles i estrenaves l'obra, i de cop i volta em posava al mig de l'escenari i començava a desgranar una part poètica, i veies com aquella gent amb els ulls plorosos anaven escoltant, i aquesta emoció era patent. I això, doncs, ell ho podia aconseguir precisament per aquesta força de comunicació que sempre ha tingut tots els aspectes de la seva obra.
Lluís Permanyer, periodista, diríem historiador, per què no pot unir el seu nom de cronista oficial de la ciutat? No vol?
Ah, no, això ho he rebutjat. Ho he rebutjat per una raó, perquè de cronista ja en sóc, oficial no vull ser-ne. Perquè va haver-hi una època en la que es rumorejava que si em nomenarien cronista oficial, i un company del diari em va dir, i què cobraràs? És un càrrec honorífic, i quan un company...
Pregunta el que...
No, hauria de saber-ho, que és honorífic, i per tant, no ho sabia, i sospitava que jo cobraria, i jo vaig pensar, què no pensarà la gent del carrer?
Sí,
la qual cosa, passes a ser un assalariat de l'Ajuntament, i això vol dir que la teva pluma ja la tens llogada i no és lliure, i això crec que em feia un mal en les meves opinions. I també he rebutjat la medalla d'or de la ciutat de Barcelona fa 2 anys pel mateix motiu, perquè del poder no vull res. Jo el que intento comunicar és una imatge molt subjectiva, és a dir, jo sóc un periodista, vull ser un periodista subjectiu, però independent. És a dir, jo m'equivoco, però m'equivoco sol. Darrere meu no tinc ningú que ni m'influeixi ni pugui mediatitzar les meves opinions.
Ens queden 4 minuts. Hi ha una secció de vostè, si ens permet la veritat. Aquest nas que es veu és el de la persona que té al seu costat. I estem amb la vídua de Luther King. Sí. Quins noms més bonics hi ha aquí. Què és el millor que li han dit de Barcelona, aquesta allau de personalitats?
Bé, m'han dit moltes coses, però jo precisament vaig escriure un llibre sobre això que es diu Cites i testimonis sobre Barcelona, que és el que han dit.
Perquè, perdoni, ja, a banda de la Coretta King, doncs hi ha els noms de Jean Cocteau, de Bertrand Russell, de l'Alexander Calde, d'en Cocteau, del Clacton, d'en García Lorca. Quina li sembla més punyent, si val aquesta expressió?
Bé, tothom ha dit la seva, i jo crec que em quedo amb la suma de tots, perquè cada un té la seva visió personal. Però he fet un llibre amb més de 1.300 cites sobre Barcelona, des dels clàssics llatins fins avui, recollint el que a través del temps s'ha anat dient, sigui per escrit o sigui de paraula, i és clar, doncs hi han hagut opinions per tots. Jo li he de confessar una cosa, que amb aquestes més de 1.300 cites que porto recollides, la majoria són favorables, i això m'obligava a posar aspectes negatius que potser alguns d'ells mencionaven amb cites llargues o amb llibres, perquè no es veiés que jo només triava les positives, sinó que també hi havia gent que criticava coses. Però, en general, és una ciutat que enamora la gent. La prova la tenim avui dia, no? Que ve gent de tot el món perquè ens vol descobrir. Però des del segle XVI, la majoria dels viatgers de tot el món que han vingut a la ciutat han coincidit amb una cosa. No sembla una ciutat espanyola, és una ciutat europea. Aquesta és la imatge que des del segle XVII quedava bastant reflectiva.
A més, la gentilesa d'aquesta cara que està al costat de la Coreta també, sense voler, vostè em va perjudicar perquè diu que la gent la besava, la besava. Jo sóc un dels que la va estimar perquè vaig ser el presentador de l'acte. Que ens perdoni la direcció,
sí, això,
de la casa.
Això ho vaig viure perquè jo en aquella època treballava a l'editorial Aymar Pro.
Això era el 2003, eh?
Sí, nosaltres vam publicar la versió catalana de les seves memòries, i és una plaça Genés, i vaig organitzar l'acte de la seva vinguda perquè ella tenia molta por d'un atemptat i va dir, portin els llibres...
Por d'un atemptat?
Sí, 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 perquè havien matat el seu marit.
Doncs, sí, sí, més tant, això es va fer el Cort Inglés.
Sí, i llavors va anar per Europa per presentar les memòries i estava tancada en els hotels i en allà dedicava els llibres. I jo li vaig dir, dic, si a Barcelona no accepta anar a un lloc públic, no cal que vingui perquè no farem cap acte. I va ser l'únic lloc que va acceptar-ho. Vaig anar al Corte Inglés i els hi vaig dir, aquí...
El de la plaça Catalunya,
sí,
no?
Sí, aquí tenim un element importantíssim, i va dir, disposi de l'última planta, que ho arreglarem perquè aquesta senyora estigui còmoda. I, bueno, va ser un èxit espectacular, amb unes cues tremendes, i després sé que a l'arribar als Estats Units va dir que en el lloc de la ciutat de Barcelona era el lloc on havia sentit més emocions i contacte amb el públic.
Quina persona en vostè l'ha impressionat més, en general? Igual ha parlat d'ella o d'ell, simplement coneixement del que diu, hi ha un nom, n'hi ha dos?
El Miró és una persona que m'ha impressionat molt, i també m'ha impressionat molt l'Antoni Clavé i el Chillida. El món de l'art és potser en el que he tingut més interès, més que el món de la literatura, per apropar-me i viure en profunditat una relació amb els artistes, i aquests tres, doncs, vaig tenir la sort de poder-ho fer.
Què li queda per fer?
Moltes coses, perquè com que la meva curiositat no s'esgota i jo no treballo, jo em diverteixo, doncs per tant estic tot el dia dedicat a fer aquestes coses i ho passo molt bé, i espero que per molts anys.
El millor elogi que han dit de la seva trajectòria, del seu treball, que l'ha publicat algun company, algun
diu,
amic...
Es nota que creus amb el que dius o escrius, i això és cert. I és una imatge que m'agrada trametre, i per tant que vegin que no són opinions o afirmacions de circumstàncies, sinó que les dic i les escric perquè en aquell moment és exactament el que sento i el que vull trametre.
Queda un minut i ja ha dit vostè que li van dir en el seu moment de lliurar-li la medalla de l'Or de Barcelona. Què creu que pensa la casa gran de vostè?
Ah, doncs...
No, el comentari que s'ha creuat amb l'alcalde, amb un tinent d'alcalde, amb un responsable...
Bueno, saben que estimo Barcelona igual que ells, el que passa és que no necessàriament això vol dir que tingui la mateixa opinió que ells sobre molts temes. I ells han de saber que les meves opinions no es basen en les vísceres, sinó que es basen en el coneixement històric dels temes, i que això em fa treure unes conclusions que crec que estan sovint molt més fonamentades que les d'ells. Que les d'ells poden estar mogudes per interessos polítics i de vots.
Que bé parla vostè, Lluís. Ha estat una lliçó de Barcelona i de
molt
moltes
amable.
Qüestions. L'únic que no entenem, Lluís, és perquè no ens hem reunit aquí abans. perquè miri que ens creuem pel carrer, adéu Lluís, adéu Joan, i miri per on...
Vostè sap que quan m'ho ha demanat jo he vingut de seguida.
Sí, sí, això és veritat, vol dir, si tothom ho posés tan fàcil com vostè, fóra meravellós el medi radiofònic. Gràcies, Toni Huguet, gràcies, Lluís, com no, Vides Privades de la Barcelona Burgesa, Angle Editorial, és qui ha tingut cura d'aquesta edició. Fins la propera setmana, bona nit a tothom i gràcies, Toni Huguet.
Radio Estel.